la taula de l'Evangeli.
Bon dia a tothom. Un diumenge més amb vostès, oients fidels del programa, per a comentar les lectures de la missa de cada diumenge. Avui ho farem del diumenge 33 de durant l'any, que és el que litúrgicament parlant correspon. Són els nostres convidats, mossèn Jaume Mayoral, rector d'Agramunt i Ribera del Sió, la comarca de l'Urgell, i delegat de Càritas Diocesana d'Urgell. Bon dia.
Ben retrobats.
Teresa Cabanes, presidenta delegada de Mans Unides del Bisbat d'Urgell. Bon dia, Teresa.
Bon dia, Maria.
Doncs podríem dir que podem començar ja, sí? Vinga, som-hi.
La taula de l'Evangeli. Temps per a la reflexió.
La primera lectura d'aquest diumenge 33 de durant l'any és de la profecia de Daniel i del capítol 12.
En aquell temps es presentarà Miquel, comandant dels exèrcits celestials, que vetlla pels fills del teu poble. Hi haurà un temps de desgràcies com no se n'havien vist des de que existeixen les nacions fins a aquell moment. Però en aquell moment serà salvat el teu poble, tots els qui estaran inscrits en el llibre. La multitud dels qui dormen a la pols de la terra es desvetllarà, uns per la vida eterna, altres per a la vergonya d'una reprovació eterna. Els justos resplendiran com la llum del firmament. Els qui hauran conduït el poble pel bon camí brillaran com els estels per sempre més.
L'autor d'aquest llibre vol animar els seus lectors a que continuen essent fidels a llur tradició religiosa enmig d'aquest període de dificultat que viuen durant el regnat d'Antíoc Epífanes, que volia paganitzar els israelites, fent-los perdre la fe i la seva identitat nacional. Són paraules majors. Bé, teniu la paraula, tertulians.
Només aprofitem, almenys per doncs, avui recordar que estem a la Jornada Mundial dels Pobres, que també és doncs, una jornada per pregar pels més necessitats, i per tant doncs, també en línia del que ens deia aquí, no? L'arcàngel Sant Miquel també vetlla per aquests fills que la pobresa i la vulnerabilitat també ha portat a casa nostra i arreu del món. Jo, recuperant el text de la profecia, doncs sí que són paraules majors, perquè estem en un final de l'any litúrgic i sabem que les lectures han de propiciar parlar de la segona vinguda del Messies, del Crist, en aquest sentit de justícia i de retrobament del regne de Déu. Aquí la figura de Miquel, que és bonica perquè a vegades l'associem només amb l'espasa i la llança, que podria semblar només de mort i de victimisme, sinó que avui també ens diu una molt bonica, és vetllar pels fills del teu poble. És a dir, la funció també d'aquests darrers moments de la història, amb aquesta temporalitat que és la de Déu, no és la dels homes, i per tant doncs és eterna, doncs ve a donar també aquella salvació, aquell acompanyament al poble fidel. I em sembla que més enllà de veure aquest sentit d'una justícia final, d'un judici, que també hi és, doncs aquest retrobament amb tots, i aquest text que també ens recorda que en el llibre, escrits en el llibre, que és una cosa viva i personal, perquè a vegades dius, i per què diu escrits en el llibre? Perquè la salvació és per tu, noms concrets, Teresa, Maria, Jaume, i això és bonic, perquè no és simplement la humanitat, són les persones que al llarg de la història han fet la humanitat. I una miqueta en aquest sentit també d'esperança, no? No només de finitud.
Jo penso que és un personatge com molt diluït, no? Vull dir, els arcàngels no tenen al mes d'octubre, a principis de, bueno, a finals de setembre, que són els anys, i els primers d'octubre, hi ha les festes dels àngels custodis. I jo aquest any que hi vaig participar una mica seguint, et dones compte de la ignorància que tenim sobre el paper que els àngels tenen. Jo penso que Abans parlàvem molt de l'Àngel de la Guarda, ara no sé si se'n parla massa, vull dir això, de la... però va haver-hi una època, i sobretot els que tenim una edat, que quan érem petits resàvem cada dia l'Àngel de la Guarda aquí i allà, vull dir, el teníem present. Jo, Miquel, sempre penso, jo tenia un avi que no vaig conèixer ni res, però que es deia Miquel, i el meu pare sempre deia que jo, si hagués sigut un nen, hagués dit Miquel. Em dic Teresa perquè la meva àvia també se'n deia. Bueno, això era una cosa familiar. Però crec que són noms que, si algú hi té alguna referència, hi dona sentit. Però crec que hem oblidat molt aquests arcàngels i àngels que de fet, dominen i són els qui ens els durem trobar, aquests seran els que ens diran hola i entrarem i no entrarem i tot aquest lio que bueno, sí, sí. Una mica fa poc
aclareixo una mica a la Teresa doncs.
Pensa que en la teologia hi ha un, diguem-ne, una branca que és l'angeologia, que és una mirada de tot el que és el món dels àngels, ho has dit molt bé, i els àngels custodis, que per això els cossos de seguretat, la policia, sí, la tenen, sí, per patrons, perquè la seva feina és vetllar. Per tant, doncs, els nostres àngels, els de, una mica els de les ales que nosaltres tenim, és també vetllar per nosaltres. I en el cas de Miquel, Rafael i Gabriel, que és el que celebrem també a finals de setembre, és molt bonic perquè tots ells són enviats per Déu, però cada un dels tres té una tasca que sempre és protegir i acompanyar a la gent. Miquel és el que defensa les virtuts de Déu, per tant la fe i per tant l'amor. Rafael porta la salut, que és necessari en el nostre món, que tindré no només salut de cos, jo últimament ho dic molt, a l'acabar la missa venint, bueno, que Déu ens doni salut de cos i d'esperit, perquè ho necessitem. I després tenim, després de Miquel, Rafael, Gabriel, que és el de la bona nova. Qui no voldria rebre a casa seva un àngel que fos, li donés la bona notícia de que tot va bé, que aquella malaltia d'aquell familiar no hi és, que ell ha trobat feina, que estan... Vull dir, sí que no tenim aquesta funció, però perquè nosaltres mateix potser l'hem igualit.
Sí, perquè... sí, això que expliques és que és fantàstic, però en canvi, en els àngels, la gent més aviat els menys ten, no?
Però pens... No. Va haver una temporada, ara potser no es porta tant, va haver una temporada que tothom, creients i no creients, tenien el seu angelet amb algun, perquè era de signe de decoració, de simbologia, i en fi, no som creients, però dona bones vibracions l'angelet, i posaven l'angelet amb algun raconet de casa. Sí que hi havia això, el que passa que nosaltres com a creients hi hem de veure que som portadors no només de males noves, que no és així, no. Sinó que formen part en aquests textos de Daniel i en la Bíblia, en l'Apocalipsis, som portadors d'aquelles noves del final de l'etapa de la història de la salvació, que és la seva tasca, no?, com a enviats de Déu.
Sí, sí. Potser per això no ens agrada massa parlar-ne, no ho sé, si verdaderament...
Dels àngels sí, del que anuncien no.
Exacte.
Dels àngels sí.
Sí, perquè sí, dius.
Dels àngels sí, perquè dius, home, mira, doncs són sers espirituals, lluminosos, que venen a donar-te companyia, allò que dius tu abans de pregar, que ara... No es fa, però jo a vegades veus aquestes pel·lícules, sobretot americanes, que sempre hi ha aquella escena de que el pare i la mare, cosa estranya, no? En el cas nostre, van allà a l'habitació, i amb el nen abans de dormir, ep, les oracions.
Sí, sí.
En canvi, això aquí ja s'ha perdut.
S'ha perdut molt,
les oracions
molt,
i tot.
Sí, sí.
L'altre que diem, tanca el mòbil i tot la tablet a dormir.
Sí, sí.
És el que és el bona nit que els hi diem. Que dius,
sí, sí. És que, esclar, és el que has de fer, perquè si no, no hi ha qui tanqui, qui s'adormi. És que jo penso que són personatges poc explicats, poc... Potser sí que són coneguts, però poc introduïts dintre del dia a dia, no? Vull dir, costa molt.
I a part de l'aspecte dels àngels, en aquest text, l'aspecte del que està a la teva vida. Perquè el llibre, quan s'obrirà, és per explicar, perquè tu siguis una finestra oberta del que has estat. Per tant, doncs, també recuperar aquest sentit, no?, de les bones obres.
Continuem endavant.
La taula de l'Evangeli, una llum per a viure la paraula de Déu.
Escoltem ara la segona lectura, que és de la carta als cristians hebreus i del capítol 10.
Tots els sacerdots oficien diàriament i ofereixen sovint unes víctimes semblants que mai no poden treure els pecats. Però Jesucrist, després d'oferir-se una sola vegada com a víctima pels pecats, s'ha assegut per sempre a la dreta de Déu, esperant que Déu faci dels seus enemics l'escambell dels seus peus. amb una sola oblació ha consagrat del tot i per sempre els qui havien de ser santificats. Un cop Déu ha perdonat els pecats, ja no cal presentar més ofrena per obtenir-ne el perdó.
Versets que ens recorden el canvi decisiu que ha experimentat la relació dels homes amb Déu. Un canvi que s'ha realitzat gràcies a Jesucrist. Teniu la paraula, tertulians, Teresa, mossèn Jaume?
És una mica,
ho veieu difícil o què?
És una mica complicat, perquè quan parlem de pecats a tots ens fa com una mica de frisança, no? Vull dir, a ningú li agrada massa pensar que algun dia haurem de donar explicacions de tot el que no hem fet bé. Ja ho hem comentat en algun altre moment. Però aquí ens ho va recordant i diu, un cop Déu ha perdonat, ja no cal presentar més cap ofrena per obtenir-ne. I com sabem si Déu ens ha perdonat, si no ho hem demanat bé, si no ho hem fet prou, si no hem donat prou desgràcies? Jo m'hi perdo com una mica.
Jo més que el sentit, hi ha una cosa que és molt bonica, que és la dels sacerdots oficien diàriament. Des d'aquí també recolzem i empenyem a tots els preveres que puguin a tindre missa diària, si poden, a les seves comunitats, per petites que siguin. Ara és una mica un clam d'aquest poble rural que a vegades es troben que, mossèn, no hi ha missa cada dia perquè no arribem, no perquè no vulgui el prevere. Per tant, doncs, que és important la celebració, sapiguent que la celebració és el que celebrem és Crist. Per tant, això també és important dir-ho. I una altra cosa que m'agradaria subratllar perquè ningú pensés que fos una cosa mal feta, de dir, aquests enemics que estaran als peus del Senyor. Per tant, doncs, que no es pensin que aquests enemics que estaran als peus del Senyor són homes i dones que han fet malament. Jo em sembla que aquests enemics que seran al final agafats deuran ser totes aquelles coses que no ens han permès ser feliços, des de l'egoisme, la vanitat, ser capaços, doncs, de poder lligar tot allò que no ha portat la felicitat a les persones. Perquè a vegades tenim una imatge de dir, al final què hi haurà? Jesucrist posat allà en el seu tro i anant passant, no, escolteu, també es sotmetrà tot allò que ha fet mal a la humanitat. Jesucrist va vindre per treure aquestes coses de la humanitat, però nosaltres molt bé no ho hem fet.
No, jo segueixo pensant que són trossos de la litúrgia i de l'Evangeli que no ens agraden gaire, perquè pensar que ens demanaran comptes és una cosa que no ens va, no sé si ho veiem allà així, no? Tots, jo estic segura que els creients tots ens hem fet un retrat del que serà el judici final. Equivocat o no, però tots pensem què dirà, què ens preguntarà, què, per on haurem... I això, com que ens fa molta por, no hi entrem, vull dir...
Però no tant l'interrogatori que ens puguin fer, sinó com al llarg de la història de la salvació aquests 2.000 anys s'ha presentat. Sabem que l'any 1000 s'havia d'acabar tot i es presenta a través de l'art, a través de la Divina Comèdia, en el fons, que si l'infern... Clar, aquest és d'allò, potser ens ha fet veure aquesta vinguda com una cosa negativa, fosca, de passar comptes. I potser hauríem de revertir-ho i de dir no, és un moment que forma part d'aquesta història de la salvació, en la qual Déu expressarà el seu amor tan infinit salvant-nos, però tu també donant compte del que està a la teva vida. Perquè també és veritat, tu vas mirant perquè ens han retratat al llarg de la història com era tot aquest món, no? Un món de final, de foc, de...
Sí.
I això també, vulguis o no, a l'interior et queda.
Sí.
Et queda.
Per això jo dic que, clar... Tots ens hem fet un imaginari, i és un imaginari que no és agradable, possiblement perquè com que ens creiem i ens coneixem i sabem com som, doncs aquest imaginari fa més por i jo penso que és bo que ens el creiem i que el tinguem present, perquè això ens ajudarà a dir, ojo, que si no ho volem tan dolent, doncs, i podem posar-hi mesura.
Bueno, i a més, les noves generacions potser no coneixeran els apòstols. Potser Sant Pere justet, però la resta com que no. Però jo t'asseguro que lo dels dimonis i d'allò, això sí, perquè vesteix. I ells dius, bueno, escolteu, i els àngels també. Per tant, doncs, potser sí que hem de fer una mica de catequesi per explicar bé què vol dir això, o què vol dir la finitud dels temps. Jo em sembla que també ens falta una miqueta de pedagogia catequètica en aquest sentit.
I torno a dir-ho, és perquè ens hi veiem tots, N'estic convençuda.
Mossèn Jaume, si vols fer una petita introducció, doncs, presentació d'aquest... Què vol dir final dels temps, per orientar-nos una mica,
bé,
com vulguis.
Clar, nosaltres ens trobem il·luminats aquesta finitud del que ens diu la paraula de Déu, que és la Sagrada Escriptura, l'Apocalipsis. Nosaltres sabem que Jesús ha d'esdevenir definitivament a la segona vinguda, que és la que habitualment lliguem, també teològicament, al judici final. Davant d'això és el que recupera l'Apocalipsis d'una manera molt, si voleu, iconogràfica, simbòlica, dels llibres, de les persones, del cel nou i la terra nova, és a dir, una nova realitat que ens fa parlar del regne de Déu. Clar, tot això s'acompanya amb una literatura i amb una simbologia de fa 2.000 anys. Jo estic segur que si ara Joan, que és el que atribueix en l'Apocalipsis, tornés a escriure aquest text, ho faria diferent. Clar, nosaltres poem de la nostra tradició. I la nostra tradició es fa difícil adaptar aquest llenguatge. Bueno, una cosa senzilleta. Jo ara cada vegada que dius la paraula, quan parlem a l'Evangeli dels Mossos, que van a treballar, clar, has de dir, no vol dir els Mossos de les multes, perquè ja que, si tens algun crio, tens la sort que hi hagi algun crio, es pensa, no, el llenguatge també ha variat.
Sí,
i potser també és veritat que hauríem de fer aquest esforç, no de canviar la Sagrada Escriptura, és la que és, però sí saber-la com ara...
Actualitzar.
Correcte, compartir, actualitzar i oferir-la perquè tothom la pugui veure i viure bé.
I d'això en manquem molt, d'aquests passatges en manquem, perquè, i repeteixo, són, i penso que són passatges que tothom els té com molt presents, però ens manca formació i ens manca voler-hi aprofundir.
No, i allò que comentaves tu, que és d'aquells temes d'això de la segona vinguda i de la mort i del judici, que et fa un cert respecte.
Molt.
Un cert respecte.
La taula de l'Evangeli. Comentaris a la litúrgia dominical.
I ara passem a escoltar ja l'Evangeli, que és de Sant Marc i del capítol 13.
En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: aquells dies, després d'aquelles desgràcies, el sol s'enfosquirà, la lluna no farà claror, les estrelles aniran caient del cel i els estols que dominen allà dalt trontollaran. Llavors veuran venir el Fill de l'Home sobre els núvols amb gran poder i amb gran majestat. Mentrestant, enviarà els àngels per reunir els seus elegits que vindran de tots quatre vents, dels extrems més allunyats del planeta i del cel. Mireu la figuera i apreneu-ne la lliçó. Quan les seves branques es tornen tendres i neixen les fulles, sabeu que l'estiu s'acosta. Igualment, quan vosaltres veureu tot això, sapigueu que ell s'acosta, que ja és a les portes. Us dic, amb tota veritat, que no passarà aquesta generació sense que s'hagi complert tot això. El cel i la terra passaran, però les meves paraules no passaran. Ara, del dia i de l'hora, ningú en sap res, ni tan sols els àngels ni el Fill, només ho sap el Pare.
Versets del discurs escatològic que presenta l'evangelista Marc en el capítol 13, que parlen dels efectes còsmics que es notaran en el sol, la lluna i els astres. També s'insereix en aquest fragment la paràbola de la figuera. Què? Qui comença?
Tu comença, tu, Jaume.
Tot tan apocalíptic.
Sí, sí.
Mireu, l'escatologia és d'aquelles àrees de la teologia que es fan difícils, perquè vol dir el final, això s'acaba. I a vegades és d'aquells temes que també es costa d'entendre i pair, perquè vol dir un final, no? No m'entès encara que per nosaltres, els cristians, al final és un començament, perquè això també és important, si no ens ho creiem, de dir, a veure, el final de la vida és tornar a renéixer amb una vida amb Déu. Però és veritat que mentre no hi arribem, totes aquelles coses trontollen. És molt bonic la marga de simbologia que fa, perquè el món comença amb la creació per part de Déu, que és el relat del Gènesi, i s'acabarà en que allò que s'ha creat torna a canviar, a capgirar-se, les estrelles, la lluna, el sol, una mica també és el cicle de la vida. I em sembla que, sobretot, que la història de la salvació no pot anar amb calendaris humans. Jo em sembla que tenim la fixació de que el temps el marques tu, la teva vida, no? La vida del món la marca l'eternitat del mateix món. I per tant, doncs, sí que és un avís de dir fem-ho bé perquè no sabem ni el dia ni l'hora, però també és veritat que la temporalitat de Déu no és la nostra. Allò que diem a vegades, que ho hem comentat alguna vegada, ho voldríem immediatament, ja, això ho fan la canalla. Això vol dir això, ja, no, espera't, ja en parlaré, millor, ha de ser immediat. Però també els adults, quan ens posem nerviosos davant de l'administració per algun document o alguna cosa, ho voldríem ja, no, escolti, això té el seu procés. Potser no sabem que la temporalitat, el temps de Déu, és un temps diferent al nostre, però que també és veritat que aquest temps de Déu ha d'arribar i la plenitud suposa un acabament del que nosaltres coneixem com a realitat del nostre món. El que diem de l'Apocalipsis, cel nou i terra nova, ha de ser diferent?
Jo hi estic completament d'acord amb el que mossèn Jaume diu.
Sí que l'està, però vull dir, però t'ho agraeixo.
Segur, Teresa, que... perquè no et veig molt convençuda.
És que jo...
La cara que has posat...
Retorno a dir el mateix. No crec que la majoria, fins i tot persones ben creients, ens costa molt entendre aquesta temporalitat. No podem mesurar res perquè nosaltres només coneixem el que som i com vivim i com ens morim. Vull dir, venim, naixem, vivim, uns més, altres menys, i ens n'anem. I aquest anar-nos-en ens costa moltíssim, per molt que siguem creients, per molt que ens estimem, però allò s'acaba. O sigui, el mateix egoisme de no voler marxar ens fa, a vegades, basarda del que ens hem d'enfrontar. En comptes de viure-ho, si jo he sigut una bona cristiana, cosa que no m'endoleixo molt, i d'allà hauria d'estar contenta perquè moriré, me n'aniré, i no. L'amor sempre ens dona el fre de dir jo me n'aniré, d'aquí ho deixaré. Jo tinc moltes ganes de viure, de participar, i no m'acaba d'agradar haver-me'n d'anar. És una experiència personal, vull dir, penso que molta gent té aquest temor, per més que estiguem contents de que participarem en tot això que mossèn Jaume diu, que jo ja m'ho crec, però...
Jo crec que pastoralment hi ha moltes coses que ho hem treballat molt bè i ho sabem transmetre, catequèticament, pastoralment, sabem evangelitzar-ho. Un tema que tenim pendent és l'amor. L'amor, no només nosaltres, la societat europea, jo diria. Hi ha altres societats que el tema de l'amor ja ho tenen més ben acompanyat, més ben il·luminat, també des de les seves creences. En el cas nostre, jo em sembla que no hem sapigut explicar-ho bé o portar-ho bé. Ara surt molt aquelles associacions que deuen fer bona feina d'acompanyar en el dol, d'acompanyar en aquell sentit que estàs vivint. Quan dius a vegades, home, no cal dir, si tu ets una persona de fe, la paraula de Déu ja et diu que no estàs sol, que Déu està amb aquella persona que t'ha deixat. Jo em sembla que aquest tema de la mort no l'hem pogut explicar bé, de tal manera que quan... que fem els funerals, a vegades ens costa la presència dels infants. Hi han de ser, no hi han de ser, com acompanyar les famílies. Per què? Perquè som potser més fills del baptisme, del naixement, que de la mort, que també resulta que ha de ser un altre naixement.
I que és segura. És que a mi el que em preocupa més és que no ens vulguem creure que ens morirem, que és una mica el que està passant en aquesta societat, tot i que hi ha morts, i tot, però la gent els hi costa molt entendre que a tots ens passarà, a mi la primera, a tu potser també et costa, a molta gent ens costa creure que també ens passarà. I és clar, això ens fa com una mica de cosa, no? De dir, a vegades la gent diu, com és que teniu present els morts a casa? Home, doncs perquè els morts són vida, ells viuen una altra realitat, però hi són. La gent vol obviar els morts que ha tingut, la gent. Aquesta gent que acompanya el dol, el que vol és anar apartant aquell fet i aquell succés. Home, no, vull dir, és que és així. I com que això no ens agrada, entrem en tota la causística de com enfrontem la mort i la realitat.
Per això és molt important la tasca pastoral, que aquí potser no ho diu l'Evangeli, però que l'associem amb aquest tema, no? La tasca pastoral que encara tenim, almenys en els bisbats més rurals, que ho podem oferir, de l'acompanyament dels funerals, que no és una cosa així genèrica, sinó que ha de ser una cosa molt propera, no? No només de fer la celebració, sinó acompanyar la família i expressar el que tu deies, de dir, que deies tu, Teresa, de, escolteu, per nosaltres la mort és algo més, no és un acabament, però també és veritat que és d'aquells temes tabú, diguem-ho així, que ningú enfoque fins que arribi el que en diem, és llei de vida. I la llei de vida què és? Quan ja ets gran. Però a vegades la llei de vida no respecta això, no. Perquè enterres, malauradament, gent jove, infants, a vegades persones que dius, no se'l mereixia perquè era bona, i d'altres que dius, mira, ja li ha arribat, és que és un tema d'allò. Per tant, doncs, què hauria de ser? I després, també amb aquest sentit, és aquest sentiment de que, a veure, tot passarà, però tot retornarà, que això també és important.
Us sembla que ho deixem aquí, perquè ja hem arribat al final del programa. Molt interessant tot això que heu estat parlant. Clar, ja arribem al final de l'any litúrgic, com ho heu comentat, i clar, les lectures doncs, ens hi porten, no, aquests comentaris. Moltíssimes gràcies, Teresa Cabanes.
A vosaltres, ha estat
gràcies,
molt bé.
Gràcies, mossèn Jaume Mayoral.
Molt agraït, també.
I també gràcies a l'Àlex Alsina, que ha fet el control tècnic, la Cristina Orduña, la locució de les lectures. Dir-los que, si ho desitgen, diumenge vinent ens retrobarem amb vostès aquí en la sintonia de Ràdio Estel per a comentar les lectures de la solemnitat de Jesucrist Rei de tot el món, que és el darrer diumenge del temps de durant l'any litúrgic B, que és el que acabem. Començarem l'any litúrgic C amb el primer diumenge d'Advent. Gràcies, doncs, i els esperem diumenge vinent. Els ha parlat Maria Marín. Adéu-siau.